Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
Going through your troubles away in the deep blue sea.
Del 29 de novembre al 3 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal de Nova York. Viurem uns dies increïbles en una de les ciutats més màgiques del món. Visitarem la Liberty Island i l'Ellis Island, Wall Street, Times Square, el Midtown i la Cinquena Avinguda, Harlem i la Universitat de Columbia, el Central Park i, evidentment, la pista de gel i l'arbre de Nadal del Rockefeller Center. Del 29 de novembre al 3 de desembre, viu les llums de Nadal amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Avui us parlarem del llibre Les esglésies parroquials dels segles XVII i XVIII, els arxiprestats de la Tordera, la Selva i Farners en Montseny. N'ha estat el seu autor, Joan Pinya, que és director del Museu de la Catedral de Girona. Comencem, com és habitual, l'Església Viva amb el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe francès relacionat avui amb la festivitat que celebrem aquest diumenge, la Mare de Déu de la Mercè. Des d'aquí saludem a totes les Mercès que ens escolten. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Mercè, alliberar captius. Aquesta reflexió és fruit de converses amb capellans i voluntaris de les presons. Les paraules hospital, escola, cementiri no ens fan gaire esgarrifança, però la paraula presó ens sona distant, desconeguda. Ni tan sols ens hi hem apropat i no voldríem haver d'anar-hi mai a veure-hi ningú. I, si ho haguéssim de fer, no ho diríem tampoc a ningú. I és que el món de la presó, tot el que l'envolta, ens és molt desconegut. Però a dins de la presó hi ha persones privades de llibertat per uns fets i una sentència d'un jutge. No assaborir la llibertat, si ens aturem a pensar-ho, és una situació molt trista i angoixosa i pot ser deshumanitzadora. Perquè ser persona és sinònim de llibertat. Des dels inicis de les presons, tal com les entenem actualment, l'Església Catòlica i les esglésies cristianes han estat a prop d'aquell món. Els capellans, amb una vocació específica o encomanats per aquest àmbit pastoral, han estat al costat dels presos per oferir-los una vessant més humana i espiritual que la presó sovint no es troba. El diàleg personal i íntim és quelcom que el pres agraeix. Que se'l comprengui, que se l'estimi, que se'l valori, que no se li tingui en compte la seva culpa ni amb la mirada ni amb el llenguatge emprat. Encara més, que se'l perdoni. Celebrar el sagrament de la confessió dins d'una presó és el que un sacerdot més pot agrair al Senyor. I també celebrar l'Eucaristia. I després hi ha els voluntaris, cristians que van a la perifèria de l'evangelització, cristians amb coratge i sense por, valents, que s'han preparat abans amb una formació específica, però que des del primer dia mostren ja una sensibilitat especial per aquest món tan allunyat de tot. Cristians amb compromís. El pres espera setmana rere setmana o dia a dia la visita del voluntari del capellà. Són persones de confiança, que no traeixen ni menteixen, que no enganyen, que diuen la veritat de les coses. Persones honestes que no cauran en els enganys del pres, perquè els interns sempre estan a punt pel que calgui, i de vegades s'ha de saber dir no al pres. En això que em demanes no et puc ajudar. L'Església està al costat dels infants, adolescents i joves en situació de risc social i també al costat dels presos. Els acompanya quan entren a la presó i els acull quan ningú els espera. Arreu de casa nostra també hi ha alguns habitatges on els presos, els quals ningú espera, troben una família que sí ho fa. Al nostre bisbat de Girona tenim el centre penitenciari Puig de les Basses, al terme municipal de Figueres. Tenim preveres i laics i laiques que hi van sovint, i tot plegat forma part de la pastoral penitenciària a la nostra diòcesi. Enguany, la patrona dels empresonats, la Mare de Déu de la Mercè, s'escau en diumenge, que és el dia del Senyor. Però aquest 24 de setembre té aquesta especial significació d'ajudar-nos perquè totes les eucaristies que se celebrin a totes les presons i a totes les comunitats cristianes traspassin, a través de la infinita riquesa que és la pregària personal universal i eucarística, els barrots i les distàncies. Donem-ne gràcies a Déu i siguem sempre més conscients d'aquesta realitat. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
El primer punt de vista d'aquesta nova temporada tardor-hivern ens el porta Jordi Reixet, que és el delegat de la Pastoral del Turisme del Bisbat de Girona. Benvingut, mossèn Jordi.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu, quan vulguis.
El turisme sostenible com a instrument de desenvolupament. Aquest és el títol del missatge que el Dicasteri pel Servei de Desenvolupament Humà Integral del Vaticà ens fa arribar amb motiu de la Jornada Mundial del Turisme que es realitzarà el dia 27 de setembre, promoguda per l'ONU. En aquest document se'n recorda que el turisme pot ser un instrument molt important pel creixement i per la lluita contra la pobresa. Segons la doctrina social de l'Església, l'autèntic desenvolupament no redueix el simple creixement econòmic. Per això, no podem veure el turisme com un mer espectador de la realitat, sinó com un element important del desenvolupament social i econòmic del país. En aquest mateix sentit, pren força la noció de sostenibilitat. Segons l'Organització Mundial del Turisme, ha aplicat aquestes idees per a promoure el turisme sostenible. Això significa que ha de ser responsable, no destructiu, ni perjudicial per l'ambient, ni menys pel context sociocultural sobre el qual incideix, particularment respectuós amb la població i el seu patrimoni. Això ens ho diu el missatge d'aquest dicasteri, en el qual se'n recorda que sempre tots nosaltres hem de promoure aquesta sostenibilitat ecològica i, al mateix temps, aquesta sostenibilitat social, que fa que no només l'economia sigui important. És a dir, cal promoure un turisme integral que ajudi a totes les societats i sigui respectuós amb el medi, faciliti un autèntic desenvolupament de les persones i d'aquestes societats en les quals ens trobem i es desenvolupa l'àmbit turístic.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Tot seguit parlarem del llibre Les esglésies parroquials dels segles XVII i XVIII, els arxiprestats de la Tordera, la Selva i Farners Montseny. L'arribada dels models classicistes n'és el seu autor, el senyor Joan Pinya, que és director del Museu de la Catedral de Girona. El tenim aquí amb nosaltres. Benvingut, Joan, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per estar amb nosaltres. Per què has escollit les parròquies d'aquest arxiprestat, l'arxiprestat de la Tordera, la Selva i Farners Montseny?
A l'hora de triar una miqueta la limitació, era qüestió d'agafar un límit que ja estigués estipulat. I en un primer moment vaig tenir la idea d'agafar la comarca de la Selva, perquè el llibre sorgeix gràcies a la beca no, del Consell del Centre d'Estudis Salvatans i de l'Arxiu Comarcal de la Selva. Per tant, vaig pensar en la frontera política. Però, clar, a l'hora de triar el tema, que eren les esglésies parroquials, vaig pensar que la frontera política poca cosa té de lògic en quant a fronteres religioses, no? Pensant en el propi bisbat de Girona, que també agafa zona del Maresme, no?, aquesta província de Barcelona. Per tant, vaig pensar en això, en buscar una frontera religiosa, no?, parroquial, i vaig pensar en els arxiprestats. D'aquesta manera, al agafar per arxiprestats, vaig sortir de la frontera de la comarca, però bé, a la vista està que no els hi va suposar cap impediment a l'hora d'atorgar la beca.
Hem de dir que els límits polítics no tenen res a veure amb els eclesiàstics, eh? Bé, exacte. Molts dels nostres judors això ja ho saben. Per què aquests segles, els segles XVII i XVIII?
Per una qüestió de, primer de tot, perquè és l'època en què jo m'he especialitzat com a investigador, i en altra també per una qüestió de, crec, no, de justícia. Sobretot en història de l'art, no, es veu molt, molt clar com Catalunya presenta molt esplendorosament tot el seu art romànic, no, fins i tot l'art gòtic. Però bé, després d'això, sembla que hi hagi com un buit existencial i saltem directament al modernisme gaudinià, no? I entremig, bé, hi van ocórrer coses, no? Aquests segles d'època moderna, el XVII i XVIII, també hi van haver-hi manifestacions artístiques. I a la vista està, no?, com, per exemple, en aquest territori que jo he escollit, la meitat de les seves esglésies parroquials van ser construïdes justament en aquest període. Per tant, és un període de molta riquesa constructiva i al qual això em va despertar molt, molt l'interès.
Llegim a la introducció del llibre que intentes respondre en aquesta obra a tres preguntes. Qui prenia la decisió de construir un nou temple, com es finançava i quina arquitectura s'adoptava? Si vols, podem repassar cada una d'aquestes preguntes. Qui prenia la decisió de construir un nou temple?
Bé, el llibre, com bé dius, tota la part introductòria presenta un estudi general, no?, que recorre totes les parròquies seleccionades i presenta una miqueta aquestes grans preguntes, no?, a l'hora de plantejar la construcció o l'estètica d'una església parroquial. Qui prenia la decisió de construir una església parroquial? Depèn, hi havia diversos factors, no?, com podreu veure. Hi havia una personalitat que tenia molta força en aquesta decisió, que era la figura del bisbe, no?, moltes vegades dels bisbes, en aquestes visites pastorals, no?, o perquè rebia notícies de que hi havia parroquials que estaven en molt mal estat o que ja no podien acollir tot el volum de la feligresia. Demanava, no?, els obrers, el rector, que engresquessin per poder vestir una nova parroquial. A vegades era fins i tot decisió de la pròpia universitat o ajuntament, no?, del poble, o de la pròpia feligresia, que ja veia que no hi havia manera, no?, de viure en un temple ja envellit. Fins i tot a vegades se'ns parla de temples ruïnosos en què els feia pontrar, no?, per si que hi ha alguna viga per sobre. Per tant, hi ha diversos personatges, no?, que poden iniciar aquest procés de renovació del temple. A l'hora de, quan ja el procés s'engegui, ja seran diversos els que entraran en joc.
I com es finançava?
Aquesta és una pregunta molt interessant, no?, perquè a vegades se'ns passa per alt quan veiem aquests grans temples, no?, quan anem a un acte religiós, no?, i ens asseiem allà en un banc i comencem a mirar pel voltant aquestes grans construccions, no ens plantegem com es podia finançar això. Com un poblet, no?, en aquell moment de pocs habitants, podia arribar-se a construir aquestes grans arquitectures, no?, majestuoses i fins i tot preciosistes, no?, en molts de casos. I hi ha pobles, no?, de més habitants, però hi ha esglésies rurals, com Santa Seclina o Castellà de la Selva, no?, o Massanes, que eren petites comunitats de gent que feien grans aportacions econòmiques, sobretot de la feligresia, per poder aixecar-se aquest temple no per l'ús de tothom. A vegades, no?, en casos molt concrets, com Tossa o Malgrat, trobem les figures de mecenes que portaven diners, no? Moltes vegades també trobem gent que en el seu testament deixava quantitats de diners, l'Ajuntament també hi aportava, no? Hi havia diversos llocs on recórrer.
I l'arquitectura? Quina s'adoptava? Quina arquitectura?
Bé, ja ens trobem en un moment en què ja el model gòtic ja està quedant antiquat, ja no és un model, diguem-ne, a la moda, no?, parlant en el nostre llenguatge, i s'està recorrent a un altre tipus d'artisticitat, que és la renaixentista, no?, és el model clàssic. O sigui, els temples ja seran moderns en la mesura en què recuperen elements del passat clàssic, no?, que és aquesta moda que s'inicia en el Renaixement italià, i de mica en mica es va escampant, no?, per tot arreu. I, per tant, els temples, fixeu-vos, no?, com aquests ja estan recollint, no?, aquests capitells en allò que en deien, no?, els ordres dòric-jòric de Corinti, no?, el toscà compost, ja presenten portalades amb floritures, amb pilastres, o sigui, ja s'està buscant, no?, aquesta nova composició classicista, buscant els models clàssics de l'antiguitat.
El Renaixement.
Sí.
Molt bé.
Filtrat per un regust català, no? Sí. Per tant, encara tindrem coses gòtiques que perduraran, no? I tampoc serà un renaixement pur com a l'italià, però sí que està buscant, no?, aquesta incorporació d'elements.
Quantes esglésies has estudiat i quin ha estat el mètode per la tria d'aquestes esglésies? Perquè, esclar, aquí l'hora sempre ha estat de la Tordera, de la Selva, del Farners, Montseny, hi ha moltes esglésies.
Sí. Doncs, en la mesura en què vaig triar la cronologia, que serien segles XVII i XVIII, vaig mirar, no, els arxiprestats que afectaven a la comarca de la Selva, perquè ja com a promotors de la beca bé havia de ser la zona que més afectació tingués. I vaig anar afegint arxiprestats en la mesura en què veia que seria un bon volum per fer aquest estudi que vaig tenir un any, no, per realitzar-lo. Per tant, hi ha la zona nord de la comarca de la Selva, no, que l'arxiprestat que els queda al nord, aquest no el vaig poder agafar, però sí els tres arxiprestats, no, que engloben la part central i del sud. I amb ells ja vaig aconseguir un volum de 25 esglésies parroquials del total de 50. Si fixem-nos també, no, com en aquest període cronològic se van bastir la meitat de les esglésies que hi ha en aquest arxiprestat. Per tant, també això denota com va ser una època de riquesa. No, i aquestes 25 parròquies van ser escollides, això, un cop triat el territori i la cronologia, doncs anar resseguint quines eren les que havien tingut afectació en aquesta cronologia.
Durant aquesta època, segles XVII i XVIII, es dona la casualitat que hi ha pobles petits i tenen esglésies molt grans, eh?
Sí.
Això tu ho expliques. Digue'ns-ho. Sí. Per què un poble petit tenia un llamp d'església?
La veritat és que sorprèn, no? I a vegades no ens sorprèn el que ens hauria de realment sorprendre, no? Ja les tenim amb aquesta visió, no?, que és un fet habitual que hi hagin aquestes parroquials, però ens hauríem de ficar una miqueta en l'urbanisme, no?, en el poble, com seria en el moment en què es van bastir aquestes esglésies. I, per descomptat, els pobles no havien crescut com ara, sinó que eren reductes més petits, tots, per molt gran que fos el poble, molt més petit de lo que és ara. Per tant, ens ha de sorprendre, no?, com el per què aquestes esglésies tan grans. Això és fruit, primer de tot, per la voluntat de la feligresia. O sigui, primer de tot, ja mossèn Marquès ja ho explicava en el seu moment, això de que hi ha com una voluntat de que els temples han de ser majestuosos. Els temples, no oblidem que és un espai de culte. És un espai on la feligresia hi celebrarà els actes més importants de la seva vida, no? Donar la benvinguda a un nou membre, fer durant el creixement, no?, el matrimoni, fins i tot despedir-se d'aquestes persones estimades. Per tant, ha de ser un lloc lluït, no? Ha de ser un lloc que sigui esplèndid. I, per descomptat, és la casa de Déu. Per tant, aquesta mentalitat també portava que s'aboqués tots els esforços i diners possibles a construir, no?, aquesta casa divina, per poder-hi acollir amb tota solemnitat les celebracions, no?, i fins i tot la pròpia presència de la divinitat.
Estem parlant amb el director del Museu de la Catedral de Girona, Joan Pinya, que ha escrit el llibre Les esglésies parroquials dels segles XVII i XVIII a l'arxiprestat de la Tordera, la Selva i Farners-Montseny. Aquests temples, tu parles que també, a part de la funció religiosa, eren considerats també com a temples públics. Què vols dir amb això?
Sí, exacte, eren espais públics, no?, perquè ens hem d'imaginar, com bé dit, no?, els poblets que no tenien, com ara avui dia, no?, que podem tenir una biblioteca, podem tenir un centre cívic, podem tenir espais polivalents. En aquell moment no. En aquell moment l'espai cobert més gran era la nau de l'església parroquial. I en aquesta nau de l'església parroquial s'hi podien fins i tot celebrar, no? Podem parlar d'obres de teatre, podem parlar de festes, no?, fins i tot d'actes més firals, no?, I per descomptat, els actes religiosos pròpiament. Era simplement que complir aquesta funció. Això, a més, ajudava, no?, que la feligresia se'l sentís només propi, per tant, potser ajudés més en aquestes construccions que parlàvem abans, no?, que com és que són tan imponents.
Sí, antigament, potser era sobtarà, però si havien arribat a fer representacions teatrals a dins d'una església, els segles XVII i XVIII, i fins i tot abans.
Sí.
Hi ha poblacions que, si no fos per l'església parroquial, no tindrien un símbol característic.
Exacte.
Hi ha poblacions que fan adhesius, no?, i posen, sí, el nom i al costat del temple.
Sí, sí, no?, i fins i tot en logotips d'entitats, això, i veus, sí, no?, campanars o siluetes de façanes. I parlem de que hi ha poblacions, jo diria fins i tot la majoria de poblacions tenen en el seu temple parroquial l'obra patrimonial més important encara avui dia d'aquesta població. I no parlem de poblets petits, pobles grans, com Malgrat mateix, d'on soc jo, tenen la seva església parroquial l'obra arquitectònica més important del poble. Ai, Malgrat no és un poble petit. Per tant, aquests elements s'han acabat convertint, com bé dèiem abans, no?, al ser vinculats, no?, a les realitats vivencials de la gent, no?, en el dia a dia, en aquest procés vital. A més, haver-se enriquit amb aquests models estètics i artístics s'han acabat convertint en autèntics icones patrimonials.
Quines fonts documentals has utilitzat per fer aquest estudi i aquest llibre?
La principal d'elles ha sigut les visites pastorals, que és una font que ha sigut molt poc utilitzada, per tant he pogut treure molt de material inèdit, no? I aquestes, això, les visites pastorals, per qui no coneixin, encara avui dia se'n fan, visites pastorals,
sí, sí.
El bisbe encara...
El nostre bisbe, sí. En fa, sí.
Encara recorre les parròquies, no?, fent una visita a totes aquestes parròquies que conformen el bisbat, però és que antigament aquestes visites pastorals fins i tot tenien controls materials, no?, veure com estaven els retaules, com estava l'aixovar de l'església i com estava l'edifici. No? I és en aquestes visites pastorals moltes vegades quan trobem que el bisbe els diu que l'edifici doncs ja s'ha fet vell, o que aquesta capella ja s'ha d'anar a terra, o que s'ha d'ampliar la nau per una banda, o s'ha de fer una sagristia. I veiem que fruit d'aquestes peticions episcopals moltes vegades hi ha reformes. Per tant, és una font que ens va molt bé per trobar les motivacions i fins i tot per parlar del procés. Al llarg de visites pastorals, no? El bisbe i el seu secretari van deixant constància de com està evolucionant una construcció. Ara ja porten dues capelles, ara ja han fet la nau, ara ja... I de mica en mica podem anar veient i de tant. I altres fonts també són, per exemple, les fonts notarials. Els notaris deixaven constància dels contractes. I saber quan es contracta el mestre d'obres, quan es contracta un fuster, això ens va permetent també de recórrer i poder anar fent tot aquest procés de construcció d'aquests temples.
Tu, Joan, parles dels visitadors. Què són els visitadors?
Exacte, els visitadors ja podia ser el propi bisbe, no?, que feia aquestes rutes per al seu bisbat, anar visitant totes les esglésies parroquials, però fins i tot a vegades delegaven, no?, els poders de rectors, no?, o altres personalitats religioses, i ells tenien poder, no?, per anar a les parròquies, fer aquesta revisió i fins i tot també motivar aquestes reformes. No? Fins i tot a Girona tenim la sort d'haver tingut bisbes il·lustrats, no?, que eren molt sensibles, no?, als corrents estètics classicistes. Per exemple, el gran exemple de Lorenzana, no? Però n'hi ha més que van permetre de que el bisbat també s'omplís, no, d'esglésies en els nous corrents estètics.
Quins temples has trobat més característics? Alguna dada curiosa d'alguns d'ells? No sé, tu mateix.
Això, la veritat és que quan vaig presentar la recerca vaig poder fer un exercici que em va agradar molt, que és el de tots ells, tots els 25 temples, dir-ne alguna cosa que els feia excepcionals. I amb això el que volia demostrar és que no hi ha esglésies a nivell material, a nivell artístic, més importants que d'altres, però no hi ha de més grans, de que han complert els models artístics amb més bon criteri o amb menys. Però totes tenen quelcom especial, no? Totes són diferents, tot i seguir el mateix fil, i totes tenen quelcom especial. Tinc el cas concret, no?, i curiós de quan mossèn Rosen Roca em va obrir l'església de Massanes, i em va dir, no, però sí que dintre no hi tenim res d'important. No? I ja només entrar ja vaig començar-li a fer notar al mossèn que sí que hi tenien coses importants. No?
Com, per exemple?
Per exemple, tenen uns capitells molt curiosos, no?, que s'introdueixen a dins de la cornisa, i això és una solució estètica que no es resol a cap altra. A cap altra església, no?, el mestre d'obres, l'arquitecte, va trobar aquesta solució de fer aquests capitells encaixats i li dona, la veritat, un toc molt, molt curiós i característic a l'església. Llavors tenim també casos molt curiosos en quant al procés constructiu. No tenim esglésies com la de Salitja, que es fa en 4 anys. Això és una cosa...
Un rècord.
És una cosa que la veritat no se troba en cap altra, que totes les altres ja es fan de mica en mica, no? Tens una pila de manaments demanant de cobrar que la gent no pagava, no? Que fins i tot hi ha denúncies, els que cobraven els impostos del poble perquè estaven obligats a fer aportacions, no?, a la construcció de l'església. I, per exemple, el cas paradigmàtic de Vilobí, no?, que finalment acaben cobrant tots aquests diners i poden acabar l'últim element, el que els hi faltava de l'església, poden acabar amb tota solemnitat i imponència, que és el gran campanar, no?, de Vilobí d'Onyà. Però la veritat és que a nivell estètic totes tenen... i a nivell constructiu a totes tenen moltes curiositats, que és el que també aniré fent notar ara a mesura que vagi fent la presentació del llibre a les diverses parròquies. També anirem girant el discurs al voltant d'aquestes especificitats.
La propera presentació quin dia és?
Ara vam fer la primera, que la vam fer a Vilobí, on vaig aprofitar a parlar de també Salitja i Sant Dalmai, no?, aquestes tres esglésies, que ja tant l'Ajuntament com mossèn Esteve Sureda em van fer una gran acollida, per tant encara m'he sentit molt estimat i molt còmode. I la propera molt probablement serà a Malgrat.
Molt bé.
Que jo els he d'allà, doncs, han sigut els que més han insistit en que volen fer també presentació, però després, de mica en mica, anirem complint també totes les parròquies que són representades en el llibre.
Doncs molt bé. Gràcies, Joan Pinya, director del Museu de la Catedral de Girona i del llibre Les Esglésies Parroquials dels segles XVII i XVIII a l'Arxiprestat de la Tordera, la Selva i Farners, Montseny. Que vagi bé.
Gràcies.
Comencem una nova temporada. Noves il·lusions, nous projectes i sempre al teu costat, Església Viva. Benvinguda, nova temporada 2017-2018 d'Església Viva.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 24, missa de l'alba, a les 7 del matí, a Sa Palomera, Blanes. També hi ha les confirmacions i missa de festa major a Santa Coloma de Farners en honor a Sant Dalmau Moner, que n'és el patró. A les 12 del migdia presideix el nostre bisbe francès. Se celebra també la missa de l'Empordà, de la qual en varen parlar la setmana passada a les 6 de la tarda a la falda del castell de Sant Ferran de Figueres. Dimarts que ve comencen les trobades d'inici de curs per a catequistes. Dimarts serà Banyoles, als locals parroquials de Santa Maria, i divendres a Girona, al casal Bisbe Cartanyà, totes a les 9 del vespre, i participen el nostre bisbe francès, mossèn Joan Amic, que és director del secretariat interdiocesà de catequesi, i mossèn Salvador Gras, que és delegat diocesà de catequesi. Dimarts que ve, a 4:45 de la tarda, a la Basílica de Sant Feliu, pregària per les vocacions sacerdotals. Dijous s'inaugura el curs acadèmic de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. A les 7 de la tarda, a l'església del Seminari, missa presidida pel bisbe Francesc, i a les 8 del vespre, lliçó inaugural de mossèn Pere Carreras, que parlarà dels 500 anys de la Reforma Luterana. I divendres, dia 29, missa de festa major a Ventalló, presidida pel nostre bisbe, a les 12 del migdia. També us avancem que el dissabte que ve, dia 30, es porta a terme la missa d'acció de gràcies per la beatificació dels màrtirs missioners del Sagrat Cor. A les 8 del vespre, a l'església parroquial de Canet de Mar, presidirà el nostre bisbe. Recordem, dissabte de la setmana que ve, a les 8 del vespre, a l'església parroquial de Canet de Mar.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Anem tot seguit a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 24 de setembre. Amb nosaltres, mossèn Josep Maria Amic, que és capellà de diferents parròquies de l'arxiprestat de Banyoles. Quan vulguis.
L'Evangeli d'aquest diumenge és de Mateu, capítol 20, dels versets 1 al 6. La lògica de Déu. La paràbola dels obrers contractats a diverses hores del dia i pagats amb el mateix jornal ens revela la bondat universal de Déu. Déu desitja oferir a tothom l'Evangeli i vol, per a tots i totes, la vida. L'exemple extrem de l'obrer de l'última hora evoca el company de suplici de Jesús que rep a la creu un salari extraordinari. Avui seràs amb mi al paradís. Però la paràbola també té l'intenció de canviar els fariseus i nosaltres. Fàcilment pensem, nosaltres treballem molt per Déu, així que mereixem més. Ens sembla lògic, però aquesta no és la lògica de Déu. Davant d'aquest plantejament més aviat mercantilista, Crist proposa un nou model de comunitat humana en ordre al regne de Déu. És a dir, és possible un nou model de relació i comunitat basat en la gratuïtat, la bondat i l'amor, la llibertat. És el model que precisament Déu desitja. Així és el cor de Déu.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.